I el que farem ara és parlar del gran tema de les darreres hores. Tots ens van quedar astorats fa 36 hores mirant aquell assalt absolutament inaudit, sense precedents, al Capitoli de la Casa Blanca, la Capitoli, disculpeu, de Washington, on la Cambra de Representants havia de ratificar la presidència de Joe Biden, i els seguidors de Donald Trump van intentar impedir-ho. Els demòcrates a les darreres hores s'han mobilitzat perquè el president surti de la Casa Blanca d'immediat, o bé a través de l'esmena 25, o a través d'un procés d'impeachment, de destitució. Nancy Pelosi insta a Pence, el vicepresident, a que promovi el cessament i amenaça amb obrir un procés de destitució. I la Secretaria de Transport i altres càrrecs de l'executiu dimiteixen després de aquesta revolta. Per tant, fins a Trump, que ara, a 10 dies d'acabar la presidència, ara tenen pressa a desmarcar-se del president. Per parlar-ne de tot això i per comentar doncs les últimes declaracions de l'encara president dels Estats Units, Donald Trump, en el que ara sí condemna aquest atac, tenim en Xavier Mas de Xaxàs. Ell és corresponsal diplomàtic de La Vanguardia, fou durant anys corresponsal de La Vanguardia a Washington, en un període prou, en fi, històric, l'Arlé Trump de l'època Clinton i el principi de l'època Bush, amb els atacs de les Torres Bessones. Estem parlant del 96 al 2002. En Xavier és periodista i també llicenciat en Història Contemporània i ha escrit llibres sobre l'imperi estadounidenc, de Mondadori, o Mentides, viatge d'un periodista a la desinformació, destinació, i ha codirigit el documental Nieves Arrazola, així com el projecte biogràfic La cadira de Carme. Ha creat el portal wikidiario.info per a la formació de periodistes. Tot això és en Xavier Mas de Xaxàs, a qui saludem ja, sense més dilacions. Molt bon dia, Xavier. Xavier, bon dia. Bon dia, Xavier. Intentem tornar-lo a contactar de seguida. De moment ha saltat aquesta comunicació. De seguida intentem parlar amb ell. Sabem que té problemes de cobertura. A veure si podem parlar amb ell. I informar-vos ja, els que ens estàveu escoltant per FM, que avui, extraordinàriament, excepcionalment, no farem la nostra porra via telefònica, ja perquè, en fi, la majoria d'oients ens escolten per FM, no pas per internet. Llavors el que farem és transportar-ho a la nostra pàgina de Facebook. Ara sí que podem saludar en Xavier Mas de Xaxàs, després d'aquesta gran presentació, aquesta llarga presentació que havíem fet abans. Molt bon dia, Xavier.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest matí. Darrera hora, no?, aquesta declaració, aquesta nit de Donald Trump, ara sí, pareix que empreses per condemnar l'atac al Capitol de fa 36 hores. Això sí, deixant aquesta, diríem, aquesta cançoneta al final de que no patiu, seguidors meus, que això no és el final, només és el principi, enigmàtic, no?
Bueno, jo crec que ara Donald Trump aquesta matinada ha plegat veles perquè ha vist que corria un seriós perill de ser destituït i inhabilitat de per vida. El que ha posat en marxa el Congrés de la mà de la Nancy Pelosi, que és la líder del Partit Demòcrata, és un procés d'impeachment que jo crec que ho va anunciar ahir i jo crec que deu ser qüestió d'hores que es posi en marxa això. Llavors, si aconsegueixen prou vots dels republicans, es podria accelerar un procés de destitució abans del dia 20, que és quan hi haurà el traspàs de poders a la nova administració de Joe Biden, i aquesta destitució aniria acompanyada d'una inhabilitació per exercir qualsevol càrrec públic de per vida. I el Donald Trump, recordem-ho, aspira a tornar a presentar-se a la presidència dels Estats Units a les eleccions del 2024. Per això diu que això és l'inici d'un moviment, això és l'inici d'un moviment polític revolucionari d'ultradreta i antidemocràtic, però que al mateix temps, i paradoxalment, té el suport de milions i milions de nord-americans. Hem de recordar que el resultat que va obtenir Donald Trump, encara que va perdre a les eleccions del 3 de novembre, va ser extraordinari, amb més de 60 milions de vots aconseguits, va haver-hi 10 milions de persones que mai havien anat a votar i que van votar per primera vegada i que van fer-ho per Donald Trump. Ell sap que té un capital polític enorme i ara, després d'haver incitat aquesta massa de partidaris seus a assaltar el Capitoli amb un fet inaudit, com deia vosaltres ara molt bé, doncs ha vist que corre el risc de perdre aquesta possibilitat, no?, de presentar-se el 2024, i per això ara ha dit que respectarà la transició i farà tot el que s'ha de fer per afavorir que el Joe Biden sigui president dels Estats Units. Però és una estratègia de supervivència, no és que ho pensi de veritat.
Anem a pams. Aquest procés d'impeachment, que segons moltes informacions podria ser qüestió d'hores, té realment possibilitats de tirar endavant amb els republicans a la Cambra de Representants i al Senat? Hi haurà prou massa crítica per votar en contra de Trump?
Aquesta és la gran qüestió. Evidentment necessitarien els demòcrates recolzament important per part dels republicans. Els demòcrates tenen majoria a la Cambra de Representants. Aquesta Cambra de Representants és la Cambra de Baixa del Parlament, és la que inicia el procés d'impeachment, és la que presenta els càrrecs judicials contra Donald Trump, i en aquest cas el delicte, i el delicte és claríssim perquè Donald Trump va violar el jurament que va fer fa 4 anys quan va assumir la presidència, que era respectar les lleis i fer complir la Constitució. Això és evident, que l'alçada al Capitoli va violar aquest principi, amb la qual cosa el delicte és claríssim. I llavors, una vegada que s'aprovi a la Càmera de Representants, aquest judici, aquesta proposta de judici, anirà al Senat, que és on realment es fa aquest impeachment, aquest judici polític. Llavors, aquí, com tu dius, és necessari tenir suport del Partit Republicà. I tenim indicis de que hi ha molts republicans que estan molt enfadats amb Donald Trump, però si aquest malestar, aquest enoig, serà suficient perquè votin la seva destitució, està per veure. Jo crec que haurien de fer-ho per netejar-se la cara i aconseguir, si més no, salvar una mica el prestigi després de 4 anys de recolzament d'un president autòcrata que ha actuat com un dictador. Però està per veure. A mi em fa, jo crec que em fa pensar que en Mike Pence, que és el vicepresident de Donald Trump i que també és el president del Senat, s'ha sentit traït per Donald Trump, perquè Mike Pence estava dins el Senat, dins del Capitoli, quan aquesta gent va assaltar l'edifici i va haver de fugir. I el Donald Trump no el va trucar en cap moment, no li va fer costat, tot el contrari, no? El va deixar tirat i el va sentir molt traït. Jo crec que aquest sentiment és compartit per altres republicans i seria bo que prenguessin nota i que fessin pagar un preu polític a Donald Trump pel que ha fet. Perquè si no li fan pagar aquest preu polític en els propers dies, Donald Trump terminarà el seu mandat com si res hagués passat. I jo crec que això és una terrible conseqüència per la democràcia als Estats Units.
Aquesta és la visió, en aquest cas, d'un observador. La visió una miqueta des de fora, però clar, des de dins, segurament, i això en saben un munt els estrategues de Washington, hi ha altres, diríem, paràmetres, hi ha altres derivades en joc, entre elles, doncs, aquest dilema sobre si anar fort contra Trump, que pareix que des dels demòcrates, i sobretot després de la compareixença de Joe Biden, queda clara, anem per ell, anem en contra d'ell, l'anem a destituir perquè, doncs, acabi vergonyantment la seva legislatura com a president destituït, però els republicans ho han de veure, no? Perquè, i és el que tu comentaves, no? També, en part, hi ha el temor o hi ha el perill de fer-lo un màrtir i de que encara doncs, aquests seguidors s'encabritin més i tanquin files amb ell, no?
Sí, sí, aquest és el gran perill, però a veure, jo crec que el que s'ha de fer és sortir en defensa de la democràcia, en defensa de la llei, de l'estat de dret, de la llibertat, i per defensar això has de exposar el delicte i l'has de jutjar d'acord amb la llei. Fer càlculs electorals o càlculs polítics de què és allò que més ens convé, jo crec que ara ha de ser secundari. És evident que Donald Trump es sentirà víctima i es sentirà traït i tindrà un argument més, no?, però jo crec que aquí la democràcia s'ha de plantar. perquè si no fas una sessió darrere l'altra davant d'una pisonadora antidemocràtica que te va arraconant, i jo crec que t'has de plantar. I si no et plantes i no marques claríssimament les regles del joc, passa el que ha passat. Hem estat 4 anys d'una deriva autoritària a la Casa Blanca impressionant, no? Que ha fet trontollar tot el món, les relacions transatlàntiques, la lluita contra el canvi climàtic, la immigració, la violència policial. Recordem-ne les manifestacions d'aquest estiu del moviment Black Lives Matter, no? Dels aquests negres que se senten tan perseguits per la policia. Comparem com les policies federals dels diversos estats van atacar aquestes manifestacions, al mateix Washington, i com els partidaris de Trump van aconseguir entrar al Capitoli sense apenas resistència d'aquesta mateixa policia. A veure, jo crec que la democràcia, els demòcrates s'han de plantar davant d'aquesta deriva tan autoritària i dir prou, i no fer càlculs electorals.
I recordem, el 2008, ja era 2009 en aquest cas, gener de 2009, quan Obama, amb tota la solemnitat, doncs, accepta doncs, el càrrec de president precisament davant d'aquesta escalinata, en la tarima, doncs, davant del Capitol, davant de l'esplanada plena de gent, amb George Bush fent el seu paper, donant-li l'enhorabona. 8 anys després passa exactament el mateix amb Obama i Trump. D'aquí 15 dies, o d'aquí menys de 15 dies, tu veus possible, o sigui, tu veus factible Donald Trump estant allà dalt donant la mà i felicitant a Joe Biden?
A veure, possible ho és, jo espero que no, perquè seria, diguem-ne, legitimar un president que ha atacat la institució més sagrada de qualsevol democràcia, que és el Parlament. I a mi em sabria molt greu per tots els demòcrates, no? Hi ha a la Casa Blanca també el remor de que podrien marxar la família Trump el dia abans deixar Washington i no ser presents en aquesta cerimònia. Jo crec que si no hi ha una destitució, potser aquesta seria la decisió més encertada. Però coneixent Donald Trump, també imagino que ell voldrà ser-hi i voldrà fer veure que aquí no ha passat res i que és un president cabal, no? I que és capaç de transferir el poder, el qual no és veritat, no és veritat. O sigui, ell ha cedit ara, ha cedit aquesta matinada i ha dit per primera vegada que Joe Biden ha guanyat les eleccions i que hi haurà una nova administració i que ell facilitarà aquesta transició, però és que fa un mes i mig, més d'un mes que es va certificar la victòria de Joe Biden, no? I tots els recursos judicials que va presentar la campanya de Donald Trump no han prosperat, cap ni un. I ha fet creure a moltíssima gent i molts demòcrates, molts republicans l'han fet costat de que hi ha hagut frau. I han estat les eleccions més transparents de molts anys i més justes, no? Llavors, jo crec que no m'agradaria veure el Capitoli. Seria trist veure'l i seria trist, bueno, és tot molt trist, no? Perquè també que no hi sigui també ho és, no? Però jo crec que és un mal menor que no hi sigui.
Escolta, què et pareixen tots aquestes direccions generals, aquests, diríem, entre cometes, ministres del Partit Republicà, que ara de cop i volta tots tenen pressa per dimitir després d'haver-li rigut les gràcies durant 4 anys en aquest personatge?
Sí, sí, això són les rates saltant del vaixell que s'enfonsa en el darrer moment. Tens tota la raó, però hem de recordar també que aquesta administració ha patit moltes dimissions al llarg d'aquests 4 anys. Hi ha hagut alts funcionaris, per exemple, em recordo ara del general Mattis, que era el cap del Pentàgon, el secretari de Defensa. Aquest senyor va dimitir ja fa temps i s'ha posat avui al capdavant dels que demanen l'impeachment i el processament de Donald Trump. Però és veritat que hi ha gent que li ha estat fidel fins al final, com la secretària de Transport que abans començava, la senyora Chao. Aquesta senyora és l'esposa de Mitch McConnell, que és el senador de Kentucky, que presideix la majoria dels republicans al Senat. És el polític republicà més important de tots. i la seva senyora, la senyora Chao, que era la secretària de Transports, aquesta nit també ha dit que no continuava en aquesta administració. Per això, jo crec que si hi arriba un impeachment des de la Nancy Pelosi al Senat, hi haurà republicans que jo crec que sí que li faran costat amb aquesta petició de processar el president.
Escolta, en fi, hem potser comès l'error entre tots en riure'ns una miqueta d'aquesta gent que va saltar al Capitol. Gent, doncs, que, en fi, no pareixien massa pacífics, gent que va destrossar tot l'equipament dels mitjans de comunicació, gent que va pigar la policia... En fi, no vull ni pensar què hagués passat a qualsevol persona que hagués anat per allà amb una bandera dels demòcrates, per exemple. No ho sé, sí. En qualsevol cas, ens hem rigut perquè ens ha fet gràcia que alguns anessin disfressats, etcètera. No hem de cometre l'error de pensar que són uns frics, sinó que és una gent amb les idees clares d'extrema dreta.
Mira, tens tota la raó. És gent que té les idees molt clares i encara que nosaltres pensem que són uns friquis, és gent molt perillosa que els l'hem de prendre seriosament. O sigui, no va de broma, això. Hem rebut les gràcies al Donald Trump des de fa molts anys. Quan el Donald Trump deia amb la plena campanya del 2016 que ell podria baixar a la 5a avinguda de Nova York i matar qui volgués perquè no li passaria res, quan ell deia que anava amb les ties que volia, quan deia que volia fer amb una dona el que ell volgués, tot això, que nosaltres a la premsa també hem d'entonar la meva culpa perquè ho hem magnificat amb titulars escandalosos i perquè ens ha fet gràcia i que eren bajanades, ara hem vist el perill d'aquesta bogeria. Hem vist el perill d'un llenguatge ultrapopulista, ultranacionalista, que ens sembla d'un altre planeta, no? I que ens fa, diguem-ne, pensar, bueno, això és impossible que ho tiri endavant. No, doncs és possible, és possible. És possible que un president dels Estats Units, des de la Casa Blanca, davant d'una multitud de gent enfervoritzada, els digui que vagin a saltar el Capitoli. És possible. I recordem, no, que quan aquesta gent estava saltant al Capitoli, el Donald Trump estava al despatx oval, veient-ho per la tele i menjant crispetes, vull dir, com si fos una gran fita. I no ha estat fins un dia i mig després, davant d'aquesta possibilitat de ser inhabilitat, que ha reconegut que això estava malament, etcètera, no? Però aquests assaltadors els he dit que els estima, que estan vells i que comprèn el que fan. Llavors, ell, i una altra cosa que jo crec que és molt important, abans en aquest míting, abans de la sala al Capitoli, va parlar també el fill de Donald Trump, el Donald Trump Jr., i aquest home va dir que el Partit Republicà ja no era el partit dels republicans, era el partit de Trump. I això indica que el Donald Trump està encapçalant un moviment, un nou moviment, dintre del Partit Republicà de moment, però que si no ho aconsegueix dintre del Partit Republicà farà un altre partit. I aquí jo crec que s'obre també una possibilitat perquè els republicans que estan al Senat, que són l'establishment del Partit Republicà, recapaciti i inhabiliti a Donald Trump per impedir que pugui formar aquest moviment d'ultradreta, ultranacionalista i antidemocràtic.
Molt ràpidament, Xavier, tu havies pensat que això del Capitol, amb Trump a fora dient marxeu cap al Capitol, perquè els va ordenar, marxeu cap al Capitol, tot i que ja feia dies que es parlava en totes les seves xarxes socials, tu això ho havies imaginat que podia passar?
No. Jo havia, o sigui, el que sí que sabíem, i perquè ho havíem vist a les xarxes socials, era que hi hauria una mobilització dels partidaris de Donald Trump, com hi ha hagut d'altres moviments els darrers anys, al llarg de la història. Washington és un lloc de manifestacions, el centre de Washington és un gran parc, una gran esplanada, que li diuen el mall, i en aquest mall, que és de gespa i arbres, i on es congrega molta gent, i ho hem vist moltes vegades a la tele, doncs en aquí hi ha hagut manifestacions de tota mena, i era esperable que hi hagués una dels partidaris de Donald Trump, però el que tu mai t'imagines és que el president es posi al capdavant no d'una manifestació, perquè això no és dret d'expressió, això no és llibertat d'expressió, es posi davant d'un assalt al Parlament, al Capitol. Això és increïble.
Dels assaltants, tenim des dels Proud Boys, aquests autodenominats Proud Boys, molts d'ells amb samarretes clarament nazis, amb proclames nazis evidents, i amb els qui de vegades, doncs, seguidors, per exemple, de Vox, els més joves han dit, doncs, que, en fi, que els Proud Boys no són nazis quan ells mateixos, doncs, porten aquestes samarretes. Sí. O QAnon, no? Aquesta, diríem, enigmàtica organització il·luminada que diu, doncs, que hi ha una conspiració dins els demòcrates i de l'establishment cultural i econòmic nord-americà, que abusen de nens, que són pedòfils, en fi. Per exemple, aquest que s'ha fet més famós, el llop de Yellowstone, em sembla que es diu, amb el vestit de bison, pertany a QAnon. Aquesta gent, Proud Boys, QAnon, tenen implantacions, és una massa crítica important als Estats Units?
No, una massa crítica important no, però fixa't que avui en dia no necessites tenir molta gent mobilitzada, necessites tenir molta gent, poca gent, però molt, molt enèrgica, perquè acaparin les xarxes socials i siguin aquesta força de xoc que és la que entra al Capitol. Podríem parlar de que aquests de QAnon i de... Quan són? 200, 300 persones en un país de quasi 400 milions d'habitants? Són pocs, no? Però són determinants, no necessites una massa crítica. La massa crítica és la que vota Trump, sense pensar que estan votant a un autòcrata. És la gent que vota Trump encara que Trump sigui un dictador. I aquesta massa crítica és la que ens ha de fer molta por. I és la que s'ha de, diguem, d'alguna manera, a redreçar cap a una altra mena de lideratge polític. Perquè és evident que hi ha molta gent que se sent desemparada amb la globalització, perquè la desigualtat els hi ha deixat enrere, han perdut poder adquisitiu, no entenen cap a on va el món i tenen molta por. Però amb aquesta gent necessiten una altra mena de lideratge, no necessiten un autòcrata. Si la democràcia i la república dels Estats Units vol sobreviure, necessiten redreçar-ho cap a una altra mena de lideratge polític i controlar molt les xarxes socials. Perquè sense les xarxes socials, aquest moviment del Donald Trump no hagués estat. Fixa't que ara el Facebook l'ha suspès, el compte, i també Instagram.
Sí, ara tots són presses, ara tots són presses. Després de 4 anys de dir mentides...
I fixa't que Twitter, que és la gran eina de Donald Trump, li va suspendre el compte ahir, però avui ja li ha tornat a activar. O sigui, al final és un negoci tenir el Trump com tuitejant, no? Perquè capta l'atenció i la gent està allà al Twitter i el Twitter guanya molta pasta amb això. Això és el que s'ha d'acabar, d'alguna manera. Hem de veure que aquestes xarxes socials fan un servei públic i han d'estar subjectes als mateixos paradigmes que estem subjectes tots els mitjans de comunicació.
Estem parlant amb en Xavier Mas de Xeixàs, i fou corresponsal de La Vanguardia a Washington i també, doncs, és corresponsal diplomàtic, expert en relacions internacionals. Escolta, Xavier, ja per acabar, aquesta gent que aquí a Espanya, doncs, s'ha afanyat de seguida a comparar el que va passar a Washington, doncs, amb aquestes, diríem, situacions més inofensives, com aquella rodea al Congreso, que no eren un partit polític, o, per exemple, doncs, les protestes fora del Parlament d'Andalusia de l'any passat, o fins i tot aquell grapat de nanos que va voler assaltar el Parlament, que va ser, diríem, no va passar res perquè els Mossos d'Esquadra van repartir ràpidament. Què els diries a aquesta gent que estableix aquestes, que traça aquestes comparacions?
Bueno, a veure, aquestes comparacions tenen un punt de raó, en el sentit de que qualsevol espurna dialèctica, qualsevol incitació a la violència, trobarà gent que farà una resposta activa, o sigui, anirà a assaltar un Parlament. Tu es comentaves abans, a l'assalt al Parlament de Catalunya, després d'un míting del president Torra amb un grup de CDRs, d'aquests comitès de defensa de la República, que tenen tot el dret a manifestar-se i a fer una defensa de la seva ideologia independentista, només faltaria, no? Però que el president d'un país, no? D'alguna manera els digui apreteu, apreteu, jo crec que tota aquesta gent, i tots els populistes i tots els nacionalistes d'extrema dreta s'ho han de fer mirar molt, si és que volen, i també els demòcrates, per fer front amb aquesta mena de llenguatge. i s'han de baixar, s'ha de baixar el to de la confrontació. Els polítics volen estar sempre als titulars. I els titulars s'han traslladat a les xarxes socials. I si a les xarxes socials has de fer molt soroll perquè tinguis un espai. I per fer soroll has de cridar i has de fer proclames i soflames molt, molt radicals. I això, quan es trasllada al llenguatge del debat polític, el que fa és que s'acaba amb el parlamentarisme, s'acaba amb la negociació, amb la discrepància dintre de la llei, i s'acaba amb la democràcia. Llavors, jo crec que aquests polítics, tant d'una banda com l'altra, haurien de repensar-s'ho molt, molt, molt per no continuar per aquesta via tan perillosa.
Molt bé, ja, ara sí, a l'última, escolta, anar a Washington parapetats a l'esplanada, doncs, diríem, presidencial, el cor de l'imperi nord-americà amb Kalashnikovs o rifles d'assalt, pareix bastant inversemblant. En canvi, no sé, al mig oest, al sud, a capitals d'estat, a ciutats, diríem, entre cometes, de província, potser és més versemblant, no?, que uns quants, diríem, alienats es presentin amb escopetes a la casa del governador o al Parlament regional. Aquest és el principal perill ara d'una escalada armada?
Sí, sí, i tant. O sigui, als Estats Units hi ha més armes que persones. Hi ha més armes que persones. Tothom, no tothom, però moltíssima gent té moltes armes a casa. Hem vist, ja ho hem vist, el Parlament de l'estat de Michigan va ser ocupat per una banda també d'ultradretans armats fa un mes, perquè deien que no s'estaven comptant bé els vots a Michigan. Ja ho hem vist, això. O sigui, el pas de que aquesta gent comenci a liar-se a trets. O sigui, què hagués passat si la policia que guarda el Capitoli, que va estar totalment desbordada, no hagués desarmat els que van entrar amb armes allà dintre i s'atrinxeren aquests revolucionaris i comencen a liar-se a trets? O sigui, hi ha hagut 5 morts al Capitoli, 5 morts. Un policia mort, una manifestant pro-Trump mort, 2-3 persones més també. Vull dir, imagineu-vos això en un Parlament espanyol. Que parlem, això què seria? El 23F del 1981, això és un cop d'estat. No estem parlant de posar una pancarta al balcó de la Generalitat de Catalunya, llibertat dels presos polítics. Aquí estem parlant d'un assalt amb gent armada. I això podem tornar a veure-ho, com tu molt ben dius, amb altres parlaments d'estats més conservadors, allà on hi ha milícies que es puguin organitzar, perquè ja estan organitzades per assaltar i ocupar aquestes institucions, i sobretot si tenen un líder com Donald Trump que els incita a fer-ho. Per això jo crec que és tan important inhabilitar Trump i impedir que es pugui presentar una altra vegada a la presidència.
Gràcies, Xavier Mas de Xeixàs, un cop més per col·laborar amb la Ràdio Pública de les Pitiuses. Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres. Salut.